Hola, bona vesprada. Obrim una vegada més Arrel, l'espai de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Un programa molt musical i sabran de seguida per què. En primer lloc perquè anem a parlar de Guitarras Alhambra, eixa empresa ubicada a Muro que està produint eixos instruments musicals des de fa ja quasi 50 anys. I amb motiu del 9 d'octubre volem conèixer una miqueta més de la nostra història. Per això hem convocat a l'historiador Ricard Bañó, que ens parlarà de l'origen d'eixa commemoració i del que quan Jaume I va entrar a València eren aquestes comarques. I escoltarem bona música, escoltarem Avatar, que aquesta nit a les 9 presenta el seu darrer treball intermareal al Teatre Principal d'Alcoi. Aquests són els continguts bàsics d'Arrel, el programa de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, que arranca a ritme de la música de guitarra. Ya saben nuestros amigos oyentes que nos gusta en este programa Arrel, el espacio de la Mancomunidad del Alcoyá y el Contat, conocer empresas que están funcionando y que en muchas ocasiones están trabajando en sectores que nada tienen que ver con la actividad tradicional en la zona. Y uno de los ejemplos quizá paradigmáticos es Guitarras Alhambra, con sede en Muro. La responsable de marketing y comunicación es Pilar Gisbert. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo creo que ya a nadie le sorprende que en Muro existe una fábrica que produce guitarras que van a todo el mundo. Pero nos gustaría saber cuál es el origen de la empresa, cómo se fundó y cuándo.
Pues mira, el origen de la empresa tiene lugar en 1965, aquí en Muro, y como tú bien has dicho, lo más curioso es que no había ninguna vinculación con el mundo de la música. Por aquel entonces el turismo empezaba a ser una fuente importante de ingresos y la guitarra española pues era un artículo muy popular entre los turistas. Los 6 socios fundadores de la empresa pensaron que sería un buen negocio empezar a construir guitarras españolas. Y bueno, pues un poco fue así. Se empezó pues la construcción de guitarras españolas y con disponibilidad de maderas que ahora actualmente pues no se utilizan, pues porque eran pues maderas que teníamos nacionales, más a la mano, y bueno, pues poco a poco pues esto empezó a crecer y pues los socios vieron que era un negocio que realmente era importante y se decidió apostar por la exportación, acudiendo a ferias internacionales, y así pues casi 50 años después pues estamos aquí donde nos encontramos ahora.
Claro, ver que el negocio funciona, que la empresa está en marcha desde hace 50 años, pues ahora es muy fácil pensar que pudiera ser sencillo, ¿no?, poner en marcha esta empresa, pero como tú comentabas, en una zona sin mucha tradición al respecto, la visión de negocio fue extraordinaria.
Sí, tuvieron una visión importante estas 6 personas y, pues bueno, gracias a ellas ahora nos encontramos en el punto en el que estamos.
Vamos a hablar precisamente de ese punto. ¿Cuál es la producción y cuál la plantilla de Guitarras Alhambra?
Pues mira, la plantilla es entre 110 y 120 trabajadores y principalmente es gente de aquí de Muro y de los pueblos de alrededor. y la producción se encuentra entre unas 40.000, 45.000 guitarras al año, más o menos.
Uh-huh. ¿Y cuánta parte de esa producción acaba fuera, en el extranjero?
¿Cuánta parte de esa producción? Pues mira, podríamos decir que si analizamos las ventas, serían un 25% nacional y un 75% es exportación. Principalmente es Europa, uno de los mejores mercados, siendo Italia, Francia y Reino Unido los más importantes, pero también llegamos pues a Australia, Chile, Colombia, Marruecos, India, Rusia, no sé, por citarte unos cuantos.
¿Hay algún país especialmente destacado o por exótico?
Destacado por exótico, pues no sé, también Nueva Zelanda, que está justo al otro lado de las antípodas, no sé, pues la verdad es que estamos no en el 100% de los países, pero sí que estamos ampliamente representados en más de 50 países.
Y por el contacto que tenéis con los clientes, ¿qué es lo que más valoran de vuestros productos?
A ver, lo que más se valora es que sea una guitarra 100% construida en España. Podemos decir que es lo que nos diferencia con la competencia, y es también por nuestro sonido, el sonido, podríamos decir, perdón, Alhambra. Se trata pues eso de la perfecta combinación entre artesanía y tecnología. Pues nuestro producto es completamente artesanal, las manos son lo que realmente determinan nuestro producto, y hoy en día es una cosa que es lo que nos diferencia, el hecho de que desde el extranjero pues se busque y se reconozca como marca España, Made in Spain.
Y dentro de ese proceso artesanal, poco o nada tendrá que ver con lo que se hacía hace 50 años, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hemos evolucionado muchísimo de hace 50 años ahora, o sea, hemos invertido muchísimo en investigación y en tecnología, en desarrollo, en la búsqueda continua de nuevos sonidos, y aparentemente la guitarra es un artículo que a primera vista podemos pensar que no podría tener mucha evolución, pero todo lo contrario, con las nuevas técnicas, con las nuevas tecnologías, las nuevas maquinarias introducidas, todo eso influye muchísimo. Y los tipos, por ejemplo, del barniz, que hace 50 años, imagínate, eran muy pesados, ahora son completamente ligeros, lo que hacen que la guitarra sea mucho más ligera y que el sonido que saque sea muchísimo más natural. Son un montón de cosas.
Y habéis encontrado a lo largo de toda la historia, no ahora concretamente, habéis encontrado, decimos, dificultades para, desde la comarca, desde Muro, estar presente en el mercado internacional?
Pues la verdad es que, pues como cualquier empresa, lo que, pues bueno, acudiendo a ferias internacionales vas haciéndote conocido y poco a poco pues va generando que si tienes un buen producto y pues bueno, lo vas promocionando a través de las ferias internacionales, pues resulta tan difícil o complicado como cualquier otra empresa situada pues en una ciudad más grande. Nos hemos tenido que ir adaptando un poco a poco al mercado, pues viendo qué es lo que quería y pues eso, pues introduciendo a lo mejor nuevas líneas dependiendo de cada mercado. Pero bueno, podemos decir que bueno, pues para ser una ciudad pequeña nos hemos ido pues adaptando poco a poco y creciendo y haciéndonos, pues bueno, a través de un buen producto, dando una buena calidad y una garantía de ese mismo producto, es lo que nos ha hecho realmente conocidos pues en todo el mundo.
Es decir, que si el producto es bueno, da igual que lo puedas producir en un municipio de 8.000 habitantes que en una urbe de 2 millones de personas.
Claro, si tu producto realmente es bueno y sabes cómo pues presentarlo, ofreciendo luego unas garantías de... nosotros, por ejemplo, ofrecemos una garantía de 3 años en cada uno de nuestros instrumentos. Si tú tienes un buen producto, pues tienes que saber dónde empezar a lanzarlo y, pues bueno, situarte y ver, pues bueno, cuáles son las ferias más importantes en este sector y poco a poco pues eso, luego ya una buena atención al cliente, una buena respuesta en cuanto a la garantía, todo eso hace que independientemente de donde tú estés, el producto, claro, y un buen servicio postventa, todo eso hace que, bueno, pues sí, nos encontramos en una pequeña ciudad, pero eso no nos ha limitado nunca.
Y en este contexto, ¿cuáles son los planes de expansión de Guitarras Alhambra?
Bueno, pues los planes de expansión es siempre crecer y apostar por adaptar los instrumentos pues dentro de una relación calidad-precio y acorde siempre con el mercado. Entonces, pues ahora estamos lanzando líneas de instrumentos económicos muy competitivos, respetuosos con el medio ambiente y, bueno, pues siempre pues la búsqueda de mejor sonido es nuestra principal meta, pero siempre manteniendo los estándares de calidad que nos caracterizan y que son los que nos han hecho llegar hasta donde estamos.
También puede resultar un factor estratégico poder producir guitarras de bajo coste para que la gente se pueda iniciar y que después pueda apreciar esa calidad para que en el momento en que va ganando en especialización ya pueda optar a productos más caros, ¿no?
Claro, porque de hecho nosotros abarcamos toda esa amplia gama de productos, desde gente que quiere iniciarse y no va a, pues bueno, a hacer un desembolso inicial importante de dinero, de ahí la creación de nuevas líneas, pero siempre, eso sí, con la misma garantía Alhambra, construidas totalmente aquí en España y siguiendo los mismos procesos de construcción. Entonces, con el mismo servicio postventa, garantía. Entonces, lo que te aseguras es que si esa persona tiene interés en tocar la guitarra, pues bueno, empezará con una guitarra Alhambra de una gama más baja, pues empezamos desde los 200, 250 euros y tiene guitarras hasta los 8.000 euros. Hay un amplio abanico para todos los sectores o todo el tipo de gente que quiera aprender, porque no solo pues eso, estamos centrados en una línea para el estudio o el conservatorio, sino también al profesional que necesita un instrumento con el que desarrollar toda su vida laboral.
Guitarras Alhambra también destaca no solamente por la producción de los instrumentos, sino por valorar también a las personas que utilizan esas guitarras con el premio de interpretación.
Claro, por supuesto. A ver, es la apuesta de la marca por la cultura musical y la difusión del arte de la guitarra. Estamos a punto de cumplir 50 años. El año que viene es nuestro 50 aniversario y cuando celebramos el 25 aniversario, Alhambra decidió crear el concurso internacional de guitarra. Era un concurso, era en principio un evento anual que tenía lugar de hecho en Alcoy, pero con el tiempo ha pasado a ser bienal y lo celebramos cada dos años en Valencia. Y pensamos que nuestro trabajo no acaba cuando termina una guitarra. Nuestro propósito es ese, incentivar, premiar a los nuevos valores guitarrísticos a nivel internacional, que son en definitiva pues quien da verdadero sentido a nuestro trabajo.
Pues nos ha encantado, Pilar Gisberg, conocer algunos de los detalles de esta empresa con sede en Muro y que opera en todo el mundo para producir guitarras de altísima calidad, para mantener viva esta música, este casi casi género musical, ¿no?
Sí, podríamos decirlo así, sí.
Pilar Gisberg, responsable de marketing y comunicación de Guitarras Alhambra. Muchísimas gracias, enhorabuena y mucha suerte para el futuro.
Pues nada, gracias a vosotros por invitarnos. Un saludo.
Volvemos a hablar el año que viene con el 50 aniversario.
Sí, con el 50 aniversario, por supuesto.
Un saludo.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Anem a canviar de registre musical perquè aquesta nit a les 9 al Teatre Principal Batà, la banda formada per Carles Llinares, en Rebeca San Juan i Carles Tur presenta el seu darrer disc, Intermareal. És una de les activitats programades amb motiu d'aquest 9 d'octubre.
Montes i baixes com l'aigua de mar, deixant humides la molsa i les roques de l'espai intermareal. Encens i apagues tots els meus focs, deixant frescor per als dies grisos de fred i de flor. Jo sols vull habitar-te com un gran ermità que canvia de closc quan la vida estreny i li costa l'ena. Avui deixem les preguntes dintre d'un calaix. Veig com titubeja la llum de l'esperma, la deixa apagar.
Mola i molt aquest intermareal, la peça que estem escoltant que dona títol al darrer àlbum de Batà. La presentació és aquesta mateixa nit a les 9 al Teatre Principal d'Alcoi.
La lluna plena que mou el mar en deixa nu a l'espai.
És un dels actes del 9 d'octubre, una data que commemora un fet històric. I com que anem a parlar d'història, tenim amb nosaltres a Ricard Bañó. Molt bona vesprada.
Hola, molt bona vesprada, Quique.
Per parlar de la festivitat que celebrem demà,
toca,
el 9 d'octubre.
Exacte, demà precisament és la festivitat del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, del Regne de València, de València, i no sé si hi ha més apel·latius a allò que conformen les terres valencianes. Efectivament, tu ho has dit molt bé, estem en una societat que ens agrada o no fetichista, que ens agrada tindre una sèrie de símbols al que reverenciar. Jo el primer, que conste, que jo el primer, perquè estic molt cabrejat de que l'any que ve tampoc serà festa el dia Sant Jordi, o sigui que el primer fetichista pot ser que siga jo, però sí que és veritat que el 9 d'octubre és una data important per molts aspectes, i t'ho dic jo que sóc un nacionalista que no ho és. Això què vol dir?
A veure.
Sí, reflexions d'un nacionalista que no ho és. A mi m'han fet nacionalista a la força perquè he vist que la meva llengua i la meva cultura estava maltractada. Una volta que la meva llengua i cultura, la valenciana d'origen català, tinga els mateixos drets i les mateixes obligacions que altre, pues, servidor deixarà de ser nacionalista, perquè això de crear nacions i polítics, parlament i tot això, res. Però com això no és el cas, pues, servidor continuarà sent nacionalista. El dia de Sant Miquel, que suposa que faria caloreta, de 1238, tenien en ple estiuer de Sant Miquel, Jaume I va ocupar una de les ciutats més importants, una de les ciutats musulmanes més importants de l'Àndalus. I recordem perquè estos tios de Al-Qaeda i tot això pues, no solen tindre molta cultura i l'Àndalus no és Espanya. L'Àndalus no és Espanya. L'Àndalus és la península ibèrica en mans de musulmans. Per tant, és Espanya, és Andorra, és Portugal, és un tros del sud de França i no és part dels Pirineus, part del País Basc i part d'Astúries. I també Gibraltar, que és del Regne Unit. O sigui, a l'Àndalus és la península ibèrica en mans dels musulmans. Això de dir, a l'Àndalus és Espanya, a l'Àndalus és Andalusia, evidentment, pues, a mi m'agrada abranor sentir-ho això moltes voltes. Una de les ciutats més importants, torna a dir, de l'Àndalus era València. I el dia de Sant Miquel de 1238, Jaume I la va ocupar i va fer la seva entrada el dia 9 d'octubre. D'ahí que el món valencià reivindica esta data del 9 d'octubre i no del 28, del dia de Sant Miquel, com a creació del Regne de València, perquè abans de Jaume I no hi havia una entitat política que englobara el que després serà el Regne de València. Estava la taifa d'Alpont, estava la taifa de Tortosa, estava la taifa de València i les terres de la Contestània, el que és avui l'Alcoià i el Comtat i la Marina, pues formaven part de la taifa de Dènia, que juntament amb Dènia també tenia les illes Balears. Alcoi no existia com a ciutat, sinó que era un conjunt d'alqueries que depenien d'un castell, que ja he dit moltes voltes que aquest castell és el castellà. Aleshores, tu tinc en compte que una cosa, es conquista València i encara durant uns anys, durant uns anys, 6 anys concretament, 6-7 anys, les terres alcoianes, les terres de l'Alcoià i el Comtat, les terres de la Contestània, les terres de la Taifa de Denia, encara estan en mans musulmanes, perquè aquesta zona d'ací es va conquistar en l'any 1245, o sigui, uns anys després de la conquista de València. I clar, aquestes terres tenien una gran importància des del punt de vista econòmic, polític i social. Eren una de les terres més importants d'Al-Àndalus. Aleshores, el que no podia fer Jaume I era expulsar a tots els musulmans. Alguns sí que es va expulsar, però tu tenen en compte que si expulses musulmans, les terres del sud, o sigui, les terres nostres, es quedaven sense pràcticament població, perquè cristians sí, hi havien dos o tres i uno que passava per allí. Aleshores, el que fa Jaume I és conservar la població musulmana, mal li pese, però la conserva. Aleshores, és quan apareix el nostre amic teu i meu, i de tots els alcoians, que és a l'Arrac, i aleshores es posa xulo a l'Arrac i li munta un petroli, paraula alcoiana, li munta un petroli a Jaume I, a l'Arrac és vençut, i aleshores el que fa Jaume I és donar-se compte, no, tampoc era tot, donar-se compte de que aquestes terres tenien massa població, sempre des del seu punt de vista, tenien massa població musulmana, i què fa? Pues crea una sèrie de ciutats en aquests llocs on la població musulmana és superior. Per exemple, crea Gandia, crea una sèrie de ciutats noves, viles noves, entre elles Alcoi, crea Gandia, crea Albaida, crea Llutxent, després es crearà Penàguila, i tant dir que crea Alcoi. Quin canvi suposa el pas de ser musulmà a ser cristià? Això és una pregunta del milió. És un pas molt important. L'aristocràcia musulmana, encara que parlar d'aristocràcia és incorrecte, però que per a que la gent ens entenga, la classe dominant musulmana a la que pertanyia l'Arrac, de moment perd els seus privilegis. Lògicament, perd els seus privilegis i, clar, no està d'acord. I el que fa és revoltar-se, no una, en el cas de l'Arrac, no una, si dos voltes. Què li passa a la classe dominada, a la classe dominada musulmana? Ells estan fotuts, tant en època musulmana com tant en època cristiana.
Que mane uno, que mane l'altre.
Exacte. Què passa? Que estar fotuts en una societat musulmana no és el mateix que estar fotuts en una societat cristiana, perquè la societat musulmana, evidentment, té la teua religió, té la teua llengua i té la teua cultura. La cristiana, no? La cristiana imposa una sèrie de normes a la que tu no estàs acostumat i normalment no estàs d'acord. Encara que Jaume I, cal dir-ho, respeta la llengua, respeta les tradicions i respeta la religió dels musulmans. Els musulmans continuaran practicant la seva religió amb certa llibertat. Podran continuar amb les seues costums amb certa llibertat. No serà fins 1609, molts anys després, quan hi ha pocs musulmans, relativament pocs musulmans que queden en el regne de València, aleshores quan seran expulsats. I és quan s'imposa l'uniformisme religiós i, en teoria, tots són, des del punt de vista religiós, tots són gent cristiana. Aleshores, la Comunitat Valenciana, el Regne de València, el País Valencià, València és una de les autonomies que formen avui Espanya, i deu el seu naixement al desig de Jaume I, que conquista aquestes terres, no li les dona a Catalunya, per a que els aragonesos no protesten, no li les dona a Aragó per a que els catalans no protesten, i farà el mateix que amb el Regne de Mallorca, crearà un estat nou dins de la confederació, dins de la corona d'Aragó. La corona d'Aragó és una confederació formada per Aragó, Catalunya, Balears i València. Què és una confederació? Pues és una agrupació de països que sols tenen en comú el rei. Tot l'altre és diferent. Catalunya tenia les seues lleis, València tenia les seues lleis, Aragó tenia les seues lleis, i Balears tenia les seues lleis.
Algo així com la Commonwealth del Mediterrani.
Exacte,
no?
Que és el que es parla, no? Ja que es parla de la independència de Catalunya, jo que sóc partidari de la República Confederal d'Espanya, no, d'entrada no estic molt d'acord, no sóc molt partidari de la independència de Catalunya, però sí que m'agradaria que Espanya fos una nació de nacions, i la Creulla, evidentment, sempre ha d'anar. Per això és la Confederació de la Corona d'Aragó. Catalunya la tenia les seues lleis, com ha dit, tenia la seva llengua i cultura, que era la mateixa que la major part del Regne de València, igual que Mallorca, perquè en el Regne de València hi havia dos formes culturals, tres o quatre, la catalana, de la que Alcoi era un representant, l'aragonesa, moltes terres havien estat poblades per aragonesos i la llengua i la cultura era totalment aragonesa. O sigui, ja en tenim dos. La musulmana, que en un principi era majoritària, i una minoritària que desapareix que en 1492, que són la dels jueus. Uh-huh. En cas que alguna volta, és el cas de la població jueva, com ja he dit, alguna volta hem parlat d'ells respecte al Coi, hem de dir que el judaïsme al Coi tindrà molt poca importància, per no dir-te gens, però en altres ciutats, com pugui ser Xàtiva, com Morvedre, l'actual Segundo o València, sí que tenia una certa importància. Total, que era un regne nou amb moltes sensibilitats. Si avui en dia en una democràcia les sensibilitats a voltes es queixen, per dir-ho suau, pues una època feudal en la que això de la democràcia no se sabia el que era, era evident que les sensibilitats cap a una altra religió o cap a una altra cultura que no fora la teva, evidentment no existia. Hi havia unes friccions bestials que apareixen molt en la documentació, però avui no, o demà, millor dit, no anem a parlar d'aquestes friccions, sinó allò que ens uneix. El ser valencià, afortunadament, no és cap raça, sinó és un sentiment de poble, i el sentir-se valencià, el sentir-se membres d'una comunitat que té la seva pròpia llengua i cultura, que és producte de l'arribada de poblacions del nord, igual que passa amb la resta d'Espanya o en Estats Units, perquè en Estats Units parlen anglès, evidentment l'Apache no ve de l'anglès, sinó perquè va ser una població, la població anglesa és la majoritària, perquè en Andalusia parlen castellà, perquè la repoblació va ser castellana, perquè en Alcoi parlen català, valencià, perquè la repoblació va ser catalana. I estic parlant de temes que ens uneixen, i estic, sense voler o volent, tocant un tema que desgraciadament ens separen, perquè hi ha moltes sensibilitats respecte a aquest punt. De tota manera, t'ha de dir, i acaba, que el món científic ho té molt clar. I l'altre són ganes d'emprenyar, que diem en el Coi. I, per cert, felicitar a aquest ajuntament i als anteriors perquè li han donat un aire al 9 d'octubre, un aire festiu que calia, perquè totes les nacionalitats del món, tots els països del món, celebren el seu dia nacional amb aquella importància que es deu. Imagina't tu en França el 14 de juliol, o als Estats Units el 4 de juliol. Així, al País Valencià, Regne de València, Comunitat Valenciana, València, celebrem o haurem de celebrar amb simpatia el 9 d'octubre i fer-nos una reflexió si encara la llengua i cultura valenciana està al nivell d'altres llengües i cultures, perquè tu saps molt bé que no hi ha cap llengua superior a una altra, ni cap cultura superior a una altra, però cap llengua ni cap cultura inferior a una altra. I mentre la nostra llengua continua sent inferior, Ricard Bagnó serà nacionalista. En el moment que no ho siga, deixarà de ser nacionalista, perquè sóc un nacionalista cultural, no polític.
Amb aquesta reflexió estarem passant el 9 d'octubre d'aquest any per veure per a on tirem, i sobretot recordar per què celebra aquesta commemoració del Dia del País Valencià, Comunitat Valenciana, Regne de València
o València.
Ricard Bagnó, moltíssimes gràcies.
A tu, Quique, a tu.
Fins ací aquesta edició d'Arrel, que poden escoltar també a la nostra web, a la teua web de notícies, www.radioalcoi.com. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.
Sortia ja de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigua perquè vull.